Molt bon dia i benvinguts a l'espai d'entrevistes electorals de Cugat Mèdia en aquestes eleccions al Parlament del 12 de maig. Unes entrevistes que poden seguir en directe a www.cugat.cat i també a la ràdio municipal, al 91.5 de la FM, a Ràdio Sant Cugat. Avui és dilluns 29 d'abril i comencem amb la primera de les 8 entrevistes que tindrem durant aquestes properes dues setmanes. I ho fem amb el Partit Popular i un dels seus regidors a l'Ajuntament de Sant Cugat, Alfredo Berguà. Molt bon dia i benvingut a Cugat Mèdia.
Hola, bon dia i gràcies Marc, i gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar-nos.
Comencem parlant de Sant Cugat en aquestes eleccions al Parlament, perquè Sant Cugat és una ciutat de gairebé 100.000 habitants, és una ciutat important dins el país amb el seu pes específic. Què creu que s'hi juga també Sant Cugat en aquests comicis?
Doncs, com bé dius, Sant Cugat és una de les poblacions més importants ara ja a Catalunya, en població especialment, hem crescut els últims anys, estem a la vora dels 100.000 habitants, això ens posa ja la vuitena ciutat de tot Catalunya en població, i la veritat és que té bastants dèficits, especialment quant a serveis, i serveis importants que molts d'ells depenen, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya, i per tant, un canvi de govern que és més que necessari perquè ens aporti tot això que ens fa falta, entre altres coses, doncs, bueno, l'Hospital General, crec que l'hospital de referència, vull dir, és la gran infraestructura des de fa molts anys que està promesa, des de principis d'aquest segle, que ha anat amb diferents retards, inclús es va arribar a posar una primera pedra, i que ara fa poc ens vam assabentar doncs, que anaven a fer no un hospital de referència, sinó més aviat un centre de dia. El Partit Popular ens hi vam oposar totalment en aquesta qüestió, creiem que això no era el que se'ns havia promès, ni tampoc era el que necessitava Sant Cugat. Estem parlant d'una àrea bàsica que Sant Cugat depèn de Terrassa, que pràcticament està col·lapsada, vull dir, l'Hospital de la Mutua i l'Hospital de Terrassa estan col·lapsats, i per tant no dona resposta. Però més enllà d'això, ens fa falta un quart cap, ens fa falta una nova residència de la tercera edat, a Sant Cugat només podem tenir de pública, només en tenim una. Vull dir, fa falta les interconnexions ferroviàries, en aquest cas entre Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Fa falta infraestructures bàsiques, ja no només per Sant Cugat, sinó tot el Vallès, com pot ser el quart cinturó. I per tant, doncs, bueno, ja és hora de que el govern de la Generalitat vegi que hi ha una ciutat prop de Barcelona que es diu Sant Cugat, amb 100.000 habitants, que té molts dèficits en quant a serveis.
Marcava vostès aquestes prioritats del seu partit des del govern català, mobilitat, sanitat. Comencem parlant, si li sembla, de mobilitat. Parlava ara del quart cinturó. Hi ha dues qüestions. Quan es fa referència de parlar mobilitat, la qüestió de mobilitat en transport públic i en transport privat. Pel que fa al transport públic, sempre s'ha parlat del possible soterrament de vies, de les línies de ferrocarrils. En els darrers anys hem vist com s'han soterrat línies i vies a Sabadell, Terrassa, a Sant Cugat. Això, quin nivell de prioritat té pel Partit Popular?
A veure, no sé si és la prioritat màxima a dia d'avui, perquè crec que hi ha coses que són per la ciutadania molt més importants, com les que m'he fet referència a la primera pregunta que m'has fet, però sí és veritat doncs, que es tendeix a fer desaparèixer les vies, en aquest cas, dels centres de les ciutats. No? Per tant, el soterrament de les vies pel pas de l'estació de Sant Cugat especialment, jo crec que això s'haurà de fer. No sé si s'ha de fer ja, però en els propers anys hi tindrem que entrar en aquesta qüestió. Això també ve en paral·lel amb el segon túnel ferroviari que s'haurà de fer tard o bé, que ja hi ha un projecte, que veurem si entra per Cerdanyola, si entra Cerdanyola i Sant Cugat, per descongestionar també tot el que és les línies que venen del Vallès. No?
Parla del túnel d'Horta.
Parlo del túnel d'Horta.
També es parlava d'un segon túnel, que és el ferroviari pels túnels de Vallvidrera. No sé si també seria necessari per descongestionar tota aquesta zona i per potenciar el que seria l'ús del transport públic.
Jo crec que els túnels de Vallvidrera com a tal van ser, quan amb les Olimpíades de Barcelona, van ser una via d'escape importantíssima en direcció al Vallès, però que és pròpiament el túnel es va fer malament. Això de fer només tres carrils, això comporta doncs, moltes aglomeracions de tràfic, especialment a les hores punta. Vull dir, aquí s'haurà de fer també una tractuació per descongestionar, com tu molt bé dius, tota aquesta zona però bueno, jo crec que ja, tampoc ho veig com una prioritat a dia d'avui, vull dir, són coses que s'hauran d'abordar en el futur, però crec que hi ha altres coses més importants abans que entrar en aquesta qüestió.
Com quines, en qüestions de transport públic? Per què aposta el Partit Popular per incrementar l'ús del transport públic i que sigui un ús eficaç també?
Bueno, ja, en part, ja ho estava dient en la meva primera resposta, vull dir, crec que és prioritari el túnel d'Horta per descongestionar les línies, vull dir, per molt que ara les freqüències de pas de ferrocarrils especialment siguin en determinades hores, és més, hi ha un metro pròpiament dit, perquè cada dos minuts aquí a Sant Cugat, a l'estació de Sant Cugat i Vall d'Oreig especialment, perquè llavors les que venen de Rubí, des de Rubí o des de Sabadell, doncs aquestes ja van, quan les com diria jo, les franges horàries doncs ja van més separades, però a partir de Sant Cugat, dic per les estacions de Mirasol, per l'estació de Volpelleres, no? Però des de Sant Cugat en endavant sí que hi ha minuts, que cada dos o tres minuts és un tren, no? Però venen com venen, moltes hores van com a llaunes de sardina les persones, els usuaris, els que l'utilitzem habitualment, i això doncs crec que el segon túnel ho veig més prioritari, el d'Horta en aquest cas, i descongestionar això. Per mi això sí que és una prioritat, com és també el facilitar especialment a la gent jove el poder accedir als ferrocarrils a preus molt més accessibles del que actualment són, no? Bueno, aniríem una mica en aquesta línia, en quant a mobilitat, en quant a transport públic. Després, en transport privat ja parlaríem d'altres qüestions.
Sí, ara parlarem del transport privat. Pel que fa a Renfe, una última pregunta sobre transport públic. El fet que hi hagin dues estacions tan properes, Renfe, amb la R8 infrautilitzada amb un tren a l'hora, amb ferrocarrils que es creuen les vies, estacions gairebé a tocar, sí que hi ha sobre la taula la connexió, però si aquesta línia de Renfe no incrementa el seu ús, servirà d'alguna cosa?
I el problema no és tant l'ús, diguem, de les persones, sinó l'ús de la... perquè és una via que és per ús de mercaderies. Vull dir, és una via que, vulguis o no, és necessària, i perquè transporta, o que et dic, mercaderies, que va pel millor que han de passar, no? I per tant, doncs, bueno, ho veig complicat que es deixi d'utilitzar aquesta via. El que sí que crec que, bueno, hi ha gent que continua utilitzant la Renfe, i per tant, jo crec que aquí, parlava en la meva primera intervenció respecte al tema de la interconnexió de les dues estacions.
En el passat s'havia parlat d'una possible estació d'AVE del Vallès per aquesta via. No sé si això és una qüestió del passat o...
I la vam reivindicar des del Partit Popular en el seu dia.
I la continuen reivindicant?
No està sobre la taula, no n'hem parlat d'això, però jo crec que si érem... Nosaltres som conseqüents i en el moment ho vam defensar a la que es pugui, doncs nosaltres ho la veuríem amb molt bons ulls. I crec que tot l'eix empresarial i de tota la zona de Sant Cugat també.
Pel que fa al vehicle privat, tenim a tocar la P7, també tenim molt a prop l'A2, la C58. Cada matí hi ha accidents, retencions quilomètriques. Gairebé cada matí hi ha accidents, de fet. Es van retirar els peatges. Vostès són partidaris de tornar a posar els peatges com a solució d'aquesta qüestió o fer una vinyeta, que s'havia parlat també un peatge de vinyeta, a Catalunya o no?
Nosaltres som partidaris de retirar tots els peatges de la Generalitat actualment. Aquí hem de recordar, perquè hi ha perquè tan agrada parlar de la memòria històrica, doncs parlem de memòria històrica en aquest cas, no? I de la campanya tan barroera que es va fer des de determinats partits amb els preus peatges, especialment d'Esquerra Republicana, partit que ara governa la Generalitat els darrers anys, i que, bueno, que un cop van accedir en el govern, pues, se'n van oblidar, i no només se'n van oblidar, sinó que els pugen reiteradament, no? I crec que ja són preus abusius inclosos en algun que altre peatge. Per tant, nosaltres apostem directament per la supressió de tots els peatges, nosaltres sí que serem conseqüents. De fet, tots els que s'han suprimit en els darrers anys eren concessions de l'Estat, en aquest cas. Nosaltres estem per la supressió, no renovar les concessions, en aquest cas, i suprimir peatges. El tema de la vinyeta, bueno, és un tema que s'està estudiant a nivell de govern espanyol, vull dir, crec que això vindria en global, hi ha països a tota Europa que sí que efectivament estan utilitzant aquest sistema, i, bueno, que evidentment les autovies tenen un manteniment i per tant això s'ha de pagar d'alguna altra manera, i bueno, estem oberts a estudiar-ho, però no em puc comprometre a dir apostar per aquesta o en altra solució.
Pel Partit Popular, què creu que és el que està fallant actualment a aquestes autopistes, amb aquestes retencions quilomètriques i amb aquests accidents que abans comentava, que són superiors a abans de la pandèmia, el del 2019, de fet?
Bueno, també hi ha una qüestió que no l'he dit, bueno, que l'he dit també de la primera intervenció, que és la necessitat del quart cinturó. Que el quart cinturó és una infraestructura que porta masses anys de retard i que s'ha d'acabar. Aquesta sí que és una prioritat i que descongestionaria bastant tota aquesta zona. I crec que si està descongestionat, doncs, home, jo crec que hi haurà menys accidents en aquest cas.
Per què considera el quart cinturó? Molta gent quan aquí a Sant Cugat parlem del quart cinturó diu, ui, està molt lluny el quart cinturó, això com ens afecta el territori santcugatenc?
Home, ens afecta perquè són vies de sortida i d'entrada, vull dir, i a part que és una reivindicació de totes les cambres de sectors empresarials, comercials, vull dir, perquè tots pateixen aquestes retencions, crec que és una manera de descongestionar la zona i per tant també els habitants de Sant Cugat que poden utilitzar aquestes vies pues, tindran altres sortides per no tenir que patir aquests embussos i per molts d'ells provocats, com deies, per accidents.
Per tant, com ha de continuar aquesta inversió al quart cinturó, que ara s'ha obert un primer tram, però n'hi ha altres que estan aturats?
Bueno, té que haver-hi voluntat política, que fins ara no l'hi ha hagut. És la realitat. Hi ha partits amb poder de decisió a Catalunya que no han volgut saber res d'aquesta obra per qüestions ideològiques. Bueno, pues, s'ha de tenir voluntat de fer les coses. Hem d'acabar la cultura del no a tot. Vull dir, si Catalunya realment vol progressar, també ha d'invertir en infraestructures, i aquesta és una.
Creuen que des del govern català hi ha molta visió centralitzada en Barcelona i que les comarques del seu entorn queden oblidades, també en qüestions de mobilitat, entre d'altres?
Totalment. I posaré un exemple, que suposo que em preguntaràs més tard, però és el tema d'habitatge, per exemple. La Generalitat va triomplar d'habitatge l'any 2020, que es comprometia a fer 85.000 habitatges. D'aquests 85.000, perdó, entre el 2013 i el 2023, 2013-2023, se n'han fet 16.000 i pico. La gran majoria, el 90%, a la província de Barcelona. És un exemple, no?
De fet, li anava a preguntar ara, després de deixar el bloc de mobilitat per habitatge, des de l'Estat espanyol s'ha aprovat recentment, des de fa menys d'un any, una nova llei d'habitatge que ha anat implementant diferents qüestions. És una llei que passa per sobre també de la que es va aprovar inicialment al Parlament de Catalunya i que afecta a tot el territori espanyol. Vostès inicialment no creuen que s'hagi de regular el preu de l'habitatge, però com es pot garantir un accés a l'habitatge amb preus que estiguin a l'abast de la ciutadania?
Això és la llei de l'oferta i la demanda. Vull dir, si tu tens més oferta, els preus baixaran. Si tens més demanda que oferta, els preus pugen. És la realitat. Vull dir, si tu no fas obra pública, o sigui, si tu no agilitzes els terminis i dones permisos per construir, doncs difícilment podrà la gent, o sigui, ara hi ha un tap realment, vull dir, hi ha molta gent que està en llistes d'espera perquè no pot accedir a un habitatge. I ara t'ho deia, s'han construït poc més de 16.000 quan se n'havien promès 85, no? Crec que hi han més de 100.000, llegia que eren 120.000 persones les que estaven en llistes d'espera per accedir a un habitatge. Clar, si tu, en comptes de legislar i de posar facilitats perquè es pugui construir, el que fas és anar contra els propietaris amb posant topalls, amb lleis que han fracassat a molts llocs d'Europa, inclús a Nova York, que també van fer alguna cosa semblant i va fracassar, que les primeres decisions, bueno, les primeres conseqüències d'aquest tipus de lleis, ja vam tenir ara fa dies a Barcelona, que el mercat de lloguer, per exemple, ha baixat un 17% de cop. Clar, tot això ho limita. I tu el que tens que fer és, per un costat, incentivar els propietaris fiscalment perquè posin els seus pisos a lloguer. Has d'ajudar els joves, per exemple, que són els que tenen grans problemes per accedir a l'habitatge, doncs eliminant, per exemple, l'impost de transmissions patrimonials, o sigui, bonificar-lo al 100% en cas, si tens menors de 35 anys, facilitar-ho. Avalar les fiances des de l'administració perquè puguin accedir a un lloguer, garantir en el propietari que pugui que en cas d'impagament a través d'una assegurança li cobreixi el que deia l'impagament. Bueno, hi ha moltes mesures, però en tot cas aquestes lleis que estan fent darrerament els governs que s'anomenen progressistes, doncs van totalment en contra i seran un fracàs, vull dir, perquè especialment en el mercat de lloguers la cosa està molt clara. Si tu ets propietari i veus totes aquestes lleis que el que t'estan fent és limitar-te quan hi ha un impagament, per exemple, que tu puguis fer fora la persona que no està complint amb el seu contracte d'arranjament, pues, tu el que buscaràs, unes garanties, uns avals, per tenir una seguretat de que això no et passi, per tant, impedirà a molta gent poder accedir a aquest habitatge, perquè el propietari es voldrà curar en salut, voldrà tenir una assegurança de que això, voldrà seguretat jurídica. Vull dir, clar, estem en una situació que no té un bon futur al mercat ara mateix d'habitatge. Torno a dir-ho, s'ha de construir més habitatge per tenir més oferta i donar facilitats als propietaris perquè lloguin. No estar tot el sant dia perseguint el propietari i posant lleis que l'únic que estan fent és bloquejant el mercat.
I el govern ha de fer més habitatge públic? Abans parlàvem d'aquests 16.000.
Nosaltres no serem tan optimistes com el govern, com el pla aquest que es va anunciar el 2020 de construir 85.000 habitants. Nosaltres diem que podem fer-ne 50.000, una mica més moderats, però més realistes, vull dir, i més veient les dades, no? 16.000 des de l'any 83.
A Sant Cugat recentment s'ha parlat de canviar els usos.
Des del 2013.
Sí. Deia que a Sant Cugat s'estan parlant de canviar els usos d'alguns terrenys de Can Sant Joan, que és propietat de l'Incasòl, per poder-hi fer, de fet, habitatge protegit. Quina valoració té d'aquest projecte, si el coneix, i què en pensen d'aquesta possibilitat?
Jo crec que tot el que sigui alliberar terreny per fer bé habitatge ho veiem bé. No conec en concret la proposta, però la música sona bé, vull dir, és que és el que s'ha de fer.
Parlem d'un altre bloc que també volíem centrar aquesta entrevista, que és la qüestió educativa. I ho fem primer parlant de l'escola La Mirada, que és un tema que també preocupa a Sant Cugat, on la Generalitat també té molt a dir, ja que les escoles les públiques són de la Generalitat. La Mirada és un tema que sembla el conte de mai acabar a Sant Cugat. És una escola que hauria d'haver fet ja fa anys la Generalitat, que l'Ajuntament, recordem els oients, que va dir que avançava els diners, que els faria. Hi ha hagut problemes d'ubicació dels terrenys, però la realitat és que porten 8 anys encara en barracons i amb l'eterna discussió de on ha d'anar aquesta escola i ara qui l'ha de pagar, perquè l'Ajuntament ha dit ja que la pagui la Generalitat. Què creu des del Partit Popular?
Efectivament, és el gran tema educatiu a Sant Cugat. Vull dir, portem masses anys, de fet, això dels barracots ja no és només de Sant Cugat, hi ha 1.000 barracots a tot Catalunya, hi ha estudiants que... hi ha 1.000, 960 i pico, però que ens xoqueren. Vull dir, però en el cas que ens centra de Sant de la Mirada, efectivament és competència de la Generalitat la tenia que haver pagat, perquè és que són ells els que tenen la competència i per tant han de posar els diners. Cert és que l'Ajuntament, nosaltres vam criticar-ho en el seu moment, de que firmés, de que fessin de banc, vam dir, de la Generalitat en aquest cas, de portar els diners, vull dir, però... la situació és que dura massa anys i s'ha de prendre la decisió ja. És una construcció d'una escola que s'ha de fer quan abans, o sigui, s'ha de prendre la decisió. Estic totalment d'acord que això no pot continuar així. Vull dir, que es prengui la decisió, sigui la que sigui, però que es faci ja. Vull dir, no. Vull dir, la situació... Ara estem pendents d'un informe que diuen que han demanat a tornar a la ubicació inicial. Bueno, nosaltres esperarem aquest informe, vull dir, perquè volem saber exactament què ens diuen, no? Si es pogués fer allà, doncs, bueno, jo crec que s'acabaria tot el problema, però evidentment s'ha de fer. Tal com està, és veritat, l'economia de l'Ajuntament, que recordem Esquerra Republicana, el PSC i la CUP no ens la van deixar gaire bé, per no dir d'una altra paraula més gruixuda, 22,3 milions d'euros de dèficit només en l'últim exercici, doncs ara mateix les finances de l'Ajuntament estan molt malament. Però dit això, si ho pogués pagar la Generalitat, òbviament millor, però és veritat que hi ha un conveni que està signat, i per tant, quan es firmen convenis s'han de complir, tot i que estic en contra de que es confirmés aquest conveni, perquè jo torno a insistir, tenia que haver sigut la Generalitat qui ho hagués afrontat des del primer moment.
Ara deia, si es torna a poder ubicar al lloc inicial, que recordem, hi ha un informe de Protecció Civil que deia que no. Hi ha altres possibles tres escenaris sobre la taula. I l'Ajuntament realment tanca l'aixeta i diu, nosaltres no avancem els diners tot i haver aquest conveni, i es deixa tot en mans del govern, de la Generalitat. Aquests barracons poden continuar eternament, com passa amb les més de 900 escoles, vostè ara explicava, que hi ha a Catalunya en aquesta situació també?
Bé, jo aquesta resposta, no és resposta que la tingui que fer jo, i això ho ha de contestar els partits que formen part actualment del govern municipal, i especialment els que vagin a formar part del nou govern de la Generalitat. La meva postura és clara, vull dir, s'ha de fer ja, no podem esperar més, no s'ho mereixen ni les famílies i menys els alumnes.
Ens quedem també en qüestions escolars i pel que fa a educació. Què creuen que s'ha de fer per revertir dades com les que hem conegut en els darrers mesos sobre l'informe PISA? Què està fallant des del punt de vista del Partit Popular i quines prioritats es marquen en matèria educativa?
Mira, per posar un exemple, Catalunya està aproximadament invertint un 2,3-2,4% del seu PIB en ensenyament. Comunitats com Castella i Lleó estan en el 4,5% del seu PIB. Nosaltres aquí sí que apostem fort. Vull dir, nosaltres en el programa parlem d'invertir un 6% del PIB en educació. Efectivament, l'informe PISA ha sigut desastrós. Ens posa a la cua de tot Espanya i de tota Europa, especialment en matemàtiques, en comprensió lectora, amb les dades més baixes. I aquí, des del nostre punt de vista, hi ha dues causes fonamentals. En primer lloc, sí, l'adoctrinament nacionalista independentista que s'està fent a les aules. La imposició del català com a llengua vehicular, hi entrarem amb això. I per altra, això tan progre de que la cultura de l'esforç i tal, que això no és res, podem passar de curs amb quatre suspensos. No. Aquí s'ha de recuperar l'esforç, s'ha de recuperar, per cert, l'autoritat del professor. I a partir d'aquí començar a tornar a copiar de les altres comunitats autònomes coses que estan fent bé, perquè si allà funciona, aquí també pot funcionar, apostar per una educació trilingüe. Vull dir, quan dic trilingüe, és que almenys el 25% de les classes en català i en castellà, com a llengües vehiculars, un mínim del 25% a cadascuna. És veritat que hi ha zones de Catalunya on potser s'haurà de reforçar més el castellà i altres més el català. Tot això, per això dic el mínim del 25%, no? Però sense estigmatismes ni res, i traient els prejudicis ideològics. Vull dir, que importa és que els nostres fills surtin el més preparats possible. No té cap sentit que ara llegia fa uns dies una enquesta que el 85% dels joves volen marxar d'aquí, estan disposats a marxar d'aquí per buscar oportunitats a altres llocs. Algú està passant, vull dir, aquí s'hi ha d'actuar i de manera urgent.
Creu realment que la llengua, ara parlava, és un problema a les escoles públiques?
Jo el que penso és que quan portes 40 anys amb unes polítiques lingüístiques determinades i a dia d'avui el català està anant enrere, inclús ja no és la llengua majoritària en els col·legis, entre els propis joves, és que alguna cosa s'està fent malament. Quan tu estàs imposant, quan tu estàs castigant, quan tu estàs multant, el que estàs fent és que el català sigui una llengua totalment antipàtica. És la realitat. Quan s'utilitza una llengua per fer política, com s'està fent, en aquest cas utilitzant de manera identitària una llengua, pues el que pot causar és l'efecte contrari. Doncs, evidentment que estem a favor de potenciar el català, és la meva llengua materna, vull dir, però sense descuidar que també és una llengua oficial a Catalunya, el castellà, que és una de les llengües més parlades del món i que, per tant, també t'obre moltes vies en un futur. I per tant, doncs, des de la cordialitat entre les llengües, amb total normalitat, jo vaig estudiar en un col·legi que parlo un català perfecte, l'he escrit perfecte, vull dir, i no estàvem en aquests moments en aquestes situacions, no? Vull dir, tot és donar facilitats a les dues llengües perquè s'aprenguin totalment, que es deixi d'utilitzar TV3 com a eina d'ideologia constant. Vull dir, són moltes coses que es poden fer en favor. O sigui, és com diria jo, fer aprenentatge al català en positiu i mai com a imposició.
Però s'ha d'agafar alguna política lingüística del passat que considera, que ara deia, jo vaig estudiar i que va funcionar millor lingüística actual.
Jo vaig començar el col·le, seria per allà primer de bàsic, que en aquell moment era l'EGB, cap a l'any 78-79, I allà en aquell moment no hi havia lleis de política lingüística, però al meu col·legi he d'estudiar català i he d'estudiar castellà. I escolta, a mi no m'ha anat tan malament. Jo vull dir que jo penso que s'ha de fer que això flugeixi. Les llengües s'han de tractar de manera amable, no imposant.
Sobre qüestions educatives, tornarien els concerts a les escoles segregades per sexe amb el Partit Popular?
Estem totalment a favor de la llibertat d'elecció dels centres i, per tant, t'ho dic rotundament, sí.
Deixem enrere les qüestions educatives amb aquesta darrera pregunta. També parlem de qüestions sanitàries, que també ho posava com un de les vostres, de les seves prioritats en un futur govern amb el Partit Popular dins. Sant Cugat depèn de Terrassa pel que fa a l'hospital públic. Ja ho explicava també vostè abans. S'ha posat sobre la taula ja de manera encarrilada que hi haurà un hospital menor del que inicialment s'esperava per donar resposta...
Hospital, no accepto la paraula hospital perquè realment no ho és.
La pregunta, de fet, és si Sant Cugat necessita un hospital real pel territori, com inicialment s'havia parlat del Vicenç Ferrer, que doni resposta a Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal i que no depengui de Terrassa.
Sí, a una població de 200.000 habitants ara mateix. Mira, el decret de convocatòria d'eleccions va paralitzar una proposició de llei que teníem ja registrada en el Parlament de Catalunya, que demanàvem l'hospital de referència. Vull dir, anàvem a presentar, a fer la roda de premsa, doncs crec que era la setmana després, que, bueno, però clar, el decaure, el dissoldre la cambra autonòmica, doncs en aquest cas doncs ha quedat en el limbo, no? Però sí, és una prioritat. Vull dir, ho deia abans, mira, a principis de segle, a principis dels anys 2000, es van prometre dos hospitals, el Ramon Llull per descongestionar el Parc Taulí, i el Vicenç Ferrer per descongestionar Terrassa. En aquell moment, Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal era una població més o menys de 140.000 habitants i es va dir que era totalment necessari i tothom estava d'acord. Aquí en el ple era unànime l'acord, no? Bueno, doncs d'això ja fa 20 anys, no? I la població ara és de 200.000. I Terrassa, bueno, ho diuen els col·legis de metges, vull dir, està totalment... congestionat, vull dir, i en aquest cas doncs, crec que sí, és molt necessari no fer el paripé d'acceptar una cosa que no és el que se'ns ha promès, no és el que es necessita, crec que falten llits i per tant el projecte aquest de centre d'alta resolució, que és el que se'ns va dir que seria, que molt bé per agilitzar proves diagnòstiques i per fer alguna petita intervenció de dia, ambulatori, doncs bueno, doncs, mira, más vale esto que nada, no? Però crec que Sant Cugat ha d'aspirar molt més. I en aquest cas, la defensa de l'hospital de referència, per un costat, en farem bandera, ja ho estem fent, ja vam dir-ho en el ple, que va ser curiós veure que partits que en el seu programa electoral municipal, com estic parlant de Junts, estic parlant d'Esquerra, estic parlant del PSC, doncs ho portaven claríssimament, perquè vam llegir el programa en el plenari, doncs votaven en contra de la proposició nostra de demanar que realment es segui reivindicant l'hospital de referència. Bueno, nosaltres serem conseqüents, i no només amb això, sinó també ho deia abans, amb el quart cap, vull dir, Sant Cugat amb 100.000 habitants, tenim tres caps, la ràtio màxima hauria de ser 25.000 per cap, doncs ens en falta un, i crec que aquest també ha de ser una prioritat per nosaltres. Però tot això de la sanitat, ja tenim problema de que ens falten metges, que hi ha infermeres que estan fugint, l'altre dia llegia que eren 220%, que avui ha mudat el 220% en la fugida d'infermeres cap a fora, no? I tampoc estem atraient a metges. I si a sobre es volen posar obstacles, tornem a la llengua, d'obligar el coneixement del català per exercir de metge a Catalunya, doncs home, jo sóc una persona que estic malalt i em tenen que operar, a mi m'és igual la llengua que parli el metge. Jo sincerament el que vull és que em curi i que m'operi el millor. Doncs per tant, bueno, doncs això està passant, no només la sanitat, també amb l'ensenyament. Jo llegia que també els professors universitaris, l'altre dia en parlava precisament amb un, que em diuen, no, és que un que és argentí, que porta 3 anys aquí, no, és que a mi em demanaran en 1 o 2 anys, ja m'estan dient que igual em demanaran el nivell C, però és que clar, jo no tinc, és que no, no pot ser. Bueno, doncs, estem perdent, mira, a les universitats s'ha perdut el 50% d'alumnes que venien d'altres fora, d'altres llocs d'Espanya. La gent que ve de l'estranger a estudiar a Catalunya cada cop en venen menys. Bueno, tot això té algú que veure amb les polítiques que s'estan fent d'educació. Jo crec que d'educació amb el tema llengua. Vull dir, ens ho hem de fer mirar, vull dir, perquè nosaltres el que hem de portar aquí és talent. amb independència de la llengua que parlin. Jo crec que vull tenir els millors professors, vull tenir els millors metges, vull tenir, no sé, jo crec que tot això ens afavoreix com a comunitat autònoma, de tornar a encapçalar els rànquings que, desgraciadament, Catalunya ara ja no lidera.
Deixem que torni amb la qüestió sanitària. Creu que la gestió, l'eterna gestió de Mutua Terrassa, d'aquests CAPs, d'aquest hospital que dona de servei a Sant Cugat de manera pública, també pot ser un problema?
S'ho han de fer mirar, s'han de revisar, perquè hi ha moltes queixes, és veritat, i per tant aquí s'ha de revisar tota aquesta qüestió. Vull dir, estem a favor de revisar-ho i que es posin les piles.
Una de les seves candidates, també regidora a l'Ajuntament de Sant Cugat, Estrella Salanova, l'altre dia a l'inici de campanya posava la segona residència també com una prioritat. Vostè també ho ha dit a l'inici de l'entrevista. En quin nivell de prioritat, per això, està aquesta segona residència i com seran d'inflexius?
Si no recordo malament, l'alcalde es va reunir amb la consellera de Polítiques Socials i va comprometre's a que la residència seria un fet. Nosaltres estarem a sobre d'aquesta qüestió perquè és molt necessària. Vull dir, hi ha milers de persones esperant entrar, ja no només a Sant Cugat, en general, a tot Catalunya, entrar en una residència perquè no hi ha places. I aquí a Sant Cugat només en tenim una de pública, i ho dèiem, un municipi de 100.000 habitants, que és veritat que som un dels municipis més joves de tot Catalunya, però és veritat que cada cop la piràmide pues, es va fent grossa per dalt i que hi ha gent més gran que necessita aquest tipus de serveis.
L'altre dia vam tenir la visita del cap de llista del Partit Popular, Alejandro Fernández, aquí a Sant Cugat, i va fer una frase que vostè també ha repetit, que estàvem instal·lats en la cultura del no. A Catalunya fa massa anys que tot es diu que no, i sobre aquesta qüestió diverses preguntes. L'ampliació de l'aeroport del Prat es pot fer d'alguna altra manera que no sigui passant per territoris protegits o que es volen continuar protegint?
Jo estic molt d'acord en que s'ha de fer l'aeroport, l'ampliació de l'aeroport, és urgent. També les dades de pèrdua d'usuaris són evidents, vull dir, Barcelona necessita ser un hub aeroportuari per poder tenir interconnexions amb molts llocs del món que avui no hi són. I jo em sumo a les propostes que des de, per exemple, la patronal Foment del Treball, en la seva comissió, presidida, per cert, per un santcugatenc, doncs està fent el respecte. Vull dir, és una cosa que és urgent, evidentment que s'ha de protegir al màxim el medi ambient, però s'ha de fer.
I també parlava l'altre dia Alejandro Fernández que si s'hagués dit tant no als anys 90, no s'hagués tirat endavant els Jocs Olímpics, ni Port Aventura, fent referència al Hard Rock. És tan important el Hard Rock?
Bueno, sobretot és per dinamitzar una zona que econòmicament li pot anar molt bé, es crearia molts llocs de treball, i per tant, tot el que sigui progrés en aquest sentit hi estarem a favor. Sí que ja em permet, ja que em parles de l'Alejandro Fernández, que vull posar una anècdota, no? L'Alejandro Fernández en el darrer any ha vingut 5 cops a Sant Cugat, 5 o 6 cops. M'agradaria saber quin candidat a la presidència de la Generalitat ha estat 5 o 6 cops a Sant Cugat en un darrer any. I és una persona que coneix molt bé Sant Cugat, vull dir, perquè ell va ser estudiant de l'Autònoma. Ell vivia de jove a Cerdanyola, però em consta doncs, que era un usuari freqüent de l'oci nocturn santcugatenc i, per tant, no sé, no el coneixia en aquella època, però que coneix bé Sant Cugat i, per tant, ens estima Sant Cugat i nosaltres tenim un gran apreci com a PP de Sant Cugat amb l'Alejandro Fernández, però ho he dit que ha vingut 5 o 6 vegades només en el darrer any. No?
Parlava de la qüestió de l'aeroport sobre la protecció mediambiental. Quines polítiques mediambientals volen tirar endavant el Partit Popular des del govern català? Tenint en compte que, per exemple, una de les coses que s'ha parlat en els darrers temps, que són les zones de baixes emissions, que seran obligatòries, cada vegada ho van retardant més, tot també, tot sigui dit. Quines són i per què aposten vostès?
Bueno, d'entrada, hem de dir que la zona de baixes emissions, tal com està configurada, ja estem en contra. Vull dir, nosaltres podem entendre que vehicles molt contaminants, pues, els, mica en mica se'ls ha d'anar retirant de la circulació, però per tot això s'han de donar ajuts, perquè al final el que més perjudica en aquest tipus de decisions són les persones amb menys poder adquisitiu, perquè mira, una persona que es pot permetre canviar de cotxe cada 2x3, doncs mira, doncs li afectarà relativament, però una persona que amb prou dificultats arriba a final de mes, doncs li estàs causant un prejudici important, per no dir el típic el comerciant que té amb la seva furgoneta i que tampoc la pot canviar. Tot això s'ha d'estudiar. A més, s'ha agafat el model Barcelona, en el sentit de obligar tots els municipis com si fossin Barcelona, i cada municipi té la seva realitat, vull dir, no és mateix Sant Cugat que Barcelona. Vull dir, aquí hi ha carrers que estan dintre de la zona de baixes emissions, i nosaltres vam dir-ho en el seu dia, i tampoc ens vam votar en contra, per cert, doncs que no entenem per què estan dintre d'una zona pel poc trànsit que hi ha. I aleshores, doncs, bueno, tot això de multar a un pobre ciutadà, doncs, que no té més remei que agafar el cotxe perquè no se'l pot canviar, doncs em sembla que això està fora de lloc totalment.
Un dels problemes que ens estem trobant també com a ciutadans actualment és el problema de la sequera, que fa 3 anys que arrosseguem, ara en fase d'emergència 1, amb diferents restriccions, sobretot pel que fa al consum. S'està fent una bona gestió de la sequera o la farien diferent vostès?
Hi ha hagut gestió de la sequera realment, perquè un govern... Bueno, és que la sequera és un dels grans dèficits d'aquest govern de la Generalitat, però no només d'aquest, dels anteriors. Vull dir, vam tenir una gran sequera a finals de l'any 2008-2009 i hem tingut 15 anys per fer actuacions i no s'ha fet pràcticament res, s'han fet 2 desaladores i poca cosa més. I vull recordar aquí que va haver-hi un pla hidrològic nacional en el seu moment que amb arguments tan, perdona l'expressió, fastigosos com que era per regar els camps de golf de Múrcia i només únic i exclusivament per temes ideològics, doncs es va tirar enrere un pla que el pagava Europa, que s'havien començat ja les obres i que probablement avui no estaríem com estem si això s'hagués tirat endavant. Però bueno, això és el passat. Dit això, el govern de la Generalitat, com aquest any, ara està plovent aquests dies i espero que això tingui repercussió en la millora de les conques, no? I dels pantans i les reserves d'aigua. Però com aquest any, aquest estiu, la cosa vagi malament i hi hagi ciutadans de Catalunya que tinguin que no puguin obrir l'aixeta i no sortir aigua, doncs òbviament és que inhabilita determinats polítics de seguir formant part d'un govern. Vull dir, nosaltres per què apostem? Doncs bueno, apostem per el que diuen els experts. En aquest cas, qui són els experts? Doncs els col·legis professionals, Col·legi d'Enginyers de Catalunya, per exemple. I estem nosaltres, que és una qüestió que es podria fer en 8 mesos, de fer connexions de xarxes, en aquest cas del Consorci d'Aigües de Tarragona, amb l'eix Ter-Llobregat. I això com es faria? Amb inversions al Delta, sobretot, inversions, perquè s'han de fer inversions. Deien que el Delta, si es feia el Pla Hidrològic Nacional, doncs desapareixeria i tal, i la realitat és que està pitjor que en aquell moment quan es feia el Pla Hidrològic Nacional. Allà s'ha d'invertir. Bueno, el que deia, doncs serien petits trasbassos d'aigua a partir dels sobrants del Consorci d'Aigües de Tarragona, que van directament al mar, sempre en moments molt puntuals, en moments determinants de sequera, i sempre legislat a partir d'un decret de la Generalitat de Catalunya. A part, evidentment, s'han de construir més desaladores i fer infraestructures per aprofitar les aigües residuals, i bueno, doncs això s'hauria de fer. Ja a Sant Cugat també hem de fer infraestructures d'aquest tipus, com m'estic referent al tema de les aigües residuals.
Creuen que Catalunya necessita un nou finançament?
Sí.
I com ha de ser?
Pactat amb la resta de comunitats autònomes. Vull dir, que no pot ser... A veure, s'ha de recordar que el darrer sistema de finançament va ser celebrat i votat per partits pel partit que governa la Generalitat actualment, Esquerra Republicana, i va dir que era un sistema espectacular que ens serviria per 30 anys. No sé, 30 van dir 25 anys. Bueno, en tot cas, ho van dir. Bueno, aquest sistema és evident que no ha funcionat, i tant com Catalunya, estan pitjor València i Balears, eh? S'ha de fer un nou, estem a favor d'un nou sistema de finançament, de millorar el finançament de Catalunya, com també de millorar la gestió del que es fa dels diners a partir que reben a Catalunya, si hi ha un tema d'impostos, això ja, si em dóna temps ja suposo que en podrem parlar, i per això s'ha de fer en consens amb totes les comunitats autònomes. Vull dir, quan s'ha fet en consens, les coses han funcionat bé. Estem en contra d'una via bilateral, Estat-Catalunya, perquè estem en un país que es diu Espanya, que té un sistema de solidaritat interregional i, per tant, s'ha de veure la millor manera per encabir tot el sistema de finançament nou, però sí, estem a favor del nou sistema de finançament per Catalunya.
I el finançament de Catalunya del govern cap al territori, per exemple, tenim les EMD, si tenim la més nombrosa i la més gran, que és Valldoreix, les EMD s'han de continuar com estan o no?
És que depèn de cada... No és el mateix l'AMD de Valldoreix, que és, jo crec que és atípica per el gran nombre d'habitants, que són 8.000 i pico, no?
Gairebé 10.000.
Quasi 10.000. Amb AMDs molt petites, per exemple, de la zona de Lleida, de l'Alt Pirineu, no? Que són municipis, bueno, municipis són entitats molt menors, vull dir, però el tema AMD, això s'ha de resoldre, jo crec que més a nivell de Sant Cugat que a nivell de Generalitat.
Ens queden 5 minuts per acabar l'entrevista. Alejandro Fernández, i torno a fer esment del seu candidat, va demanar l'altre dia a la militància de base de Sant Cugat que no perdi l'esperança en el seu partit malgrat els mals resultats de les anteriors comicis a Catalunya, i va afegir que està convençut que després del 12 de maig tindran la clau del govern de la Generalitat. Vol dir que si sumen donarien suport a Salvador Illa del PSC?
Alejandro Fernández ho ha dit molt clar. Mentre el PSC mantingui acords tant aquí com a Madrid amb l'independentisme, no hi ha res que parlar.
Creuen que han perdut vostès espai a Catalunya per Vox?
Nosaltres hem perdut espai per errors propis del passat. Ho hem reconegut i sabem on hem fallat crec que hem encertat amb el missatge, que tenim un líder inqüestionable en el món constitucionalista, Alejandro Fernández, totes les entitats constitucionalistes li han donat suport i, per tant, vull dir, nosaltres hem après dels errors. Alejandro Fernández podia haver-se anat a Madrid o podia haver-se anat a Europa i ell ha volgut quedar-se aquí perquè té un projecte per Catalunya i té el partit al seu costat, i jo crec que molta més gent, i crec que ens anirà molt bé aquestes eleccions.
De quins errors parla?
Doncs com es va afrontar el 155, molts catalans es van sentir abandonats en el seu moment pel Partit Popular.
És un error el 155?
No, la manera d'aplicació del mateix. Es podia haver inclús aplicat abans.
I més errors?
Com
que ha dit plural.
Jo em referia bàsicament a això, no? Que molts catalans en algun moment es van sentir abandonats pel Partit Popular, i nosaltres d'aquest error hem fet reflexió, no ens costa demanar perdó si en algun cas algú es va sentir molest, i per tant tirem endavant.
Acabem l'entrevista amb un petit test de 5 preguntes de resposta molt ràpida. Està preparat?
Quan vostè vulgui.
Si el seu partit té poder de decisió al proper govern de la Generalitat i només pot escollir una reivindicació per Sant Cugat, quina seria?
L'hospital.
Qui ha de pagar l'escola a la Mirada?
La Generalitat.
S'ha d'eliminar els túnels de Vallvidrera?
Sí.
Digui'm el
peatge, eh?
El peatge. Digui'm el nom d'un polític d'un altre partit, que no sigui el seu, que li agradi com fa la feina.
Diré un expolític, per la presi que li tinc personal, Lluís Recoder.
I una línia vermella que posa el PP en un futur pacte de govern?
Qualsevol pacte amb independentistes.
Hem de deixar aquí l'entrevista. Senyor Bergua, regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat pel Partit Popular, moltes gràcies per haver atès a Cugat Mèdia en aquestes entrevistes electorals.
Moltes gràcies a vosaltres.
I vostès recordin que la informació continua constantment a internet, a www.cugat.cat, també a la ràdio municipal, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM. Nosaltres tornem demà amb més entrevistes electorals, en aquest cas amb Ciutadans i el seu candidat, David Andrés. Moltes gràcies i que passin bon dia.
El sabor autèntic i natural.